Geografia humana, amb Maite Sadurní.
Una geografia que a partir d'ara us convida també a viatjar pel nostre territori a partir d'uns quaderns que cada setmana ens va desvetllant el Jan Grau. I avui no sé si alguna cosa en traurem, si traurem l'entrellat o una miqueta, si podrem esbrinar alguna cosa més d'aquesta història que molt ens temem, que aquí a Marro, entre el Guillem Arnó Rocabertí i la Magdala de Rocamaura, no sé si van casar-se o no, però que anaven junts a tot arreu, fins i tot allò, els excusats que t'haurien dit llavors, segur. Per tant, avui, no sé, amb el tema que ens porta de rituals, cerimònies, casoris, suposo que aquest llibre el coneixes perfectament.
Sí.
Els dies
sí.
Més
bueno,
grans.
Perfectament no, però sí que el coneixes.
Bé, el coneixes, del Joan Surroca, que n'hem anat parlant avui, totes les cerimònies agudes i per haver.
I més està molt ben plantejat, molt ben
sí,
explicat, perquè els llibres d'aquest tipus a vegades són pesats.
Clar.
Com ells sols, i aquest no.
Doncs de moment no sabem res més de,
no,
a
més
de la
a
seva
més,
història personal, no?
Clar, l'últim dia vam estar a Bugarac, i ja és el de les altres cap aquí, i ara tornem una miqueta enrere, ja saps que els quaderns van amb desordre, no?
Les dates,
no? Sí.
Però sempre estem al segle XVIII, que això és molt important.
Sí.
Tu imagina't ara que vens un dia aquí que portes el quadern del segle XVI, i dic, uf... Què passa
aquí? Bueno, vés a saber si un dia ens surt una carta de l'avi de la Magdalena Rocamaura...
De l'àvia potser sí, però d'ells pròpiament no.
No, d'ells pròpiament
llavors
no.
Llavors se'ns desquadraria tot això.
Bueno, hi ha personatges que diuen que han viscut molts anys, eh?
Sí, home, mira, aquí els dissabtes tu no l'has vist mai perquè no coincidiu, però tenim un vampir que
déu-n'hi-do. El vampir, sí, justament.
Sí, que... Aviam, doncs avui... Vinga,
avui,
avui trobem
a Taüll. A Taüll, que clar, ara en aquests moments, patrimoni de la humanitat, oi, d'allòs, però clar, en aquells moments...
per excel·lència i una meravella. Que
imagina't el segle XVIII, una vall perduda allà dalt.
Uf,
aïllada,
clar, devia ser un lloc totalment inhòspit.
Inaccessible, no? D'alguna manera, que no ho coneixia ningú i que aquest concepte d'art romànic important, en aquells moments, ells sí que tenien clar que era important pel tema del simbolisme, però la gent no li donava massa importància.
No era com ara, clar.
Avui va de David i Goliat, dels Reis d'Orient i d'Aigües Termals. Allò que sempre l'anunci, eh?
Emboliquem que fa fort, no? 17
de juliol de 1795. Diu, estem hostatjats al monestir de Caldes de Boí, on hi estarem uns quants dies perquè hi ha molts llocs a ressenyar, no m'estranya, la vall de Boí.
Oi tant.
Diu, i així aprofitarem per prendre aigües. Això abans es deia així.
Prendre aigües?
Prendre les aigües.
Quan anaves a balnearis.
Anaves a balnearis o a vegades amb aigües de font sulfurosa, això, doncs a prendre les aigües.
Prendre-les tant per fora com per dins.
Exacte. De fet, allà a Caldes de Boí hi havia unes termes d'alta muntanya a l'època romana. A l'edat mitjana van fer la capella de Mareu de Caldes i al segle XVIII hi van edificar el santuari, que és quan hi ha l'hostatgeria i això que és on estan ells. Diu, hi han trobat el doctor Josep Masdevall i l'estudiant Benet Sorribes, que com a Banyoles estan fent estudis sobre les cures d'aigües sanitoses.
Sanitoses.
Recordes a Banyoles, que també hi havia el balneari de Banyoles, hi havia un que estava intentant curar uns soldats de la pesta, etc. Doncs mira, és el mateix que està aquí.
Ah, és aquest mateix, el Benet Sorribes.
Bueno, el Benet Sorribes és l'estudiant, un estudiant que l'acompanya.
Sí, sí.
És el doctor Masdevall, que era metge inspector general d'epidèmies del Principat.
Molt bé, o sigui que això, si busquem al Google, també trobarem aquí tota la vida i miracles d'aquest home.
Sí, tant, va ser un personatge important de Madrid.
Tota la seva feina, vaja.
Diu, el matí hem anat a Taüll, ens ha acompanyat el prevere Sidro Torm, el de Sidro suposo que és un diminutiu d'Isidre.
Isidre, que li deien Isidro.
De fet, Sant Isidre és un...
Que no té res a veure amb la Sidra,
No, i és un sant que es posa de moda a partir de Felip V i la castellanització de Catalunya, perquè Sant Isidre...
Dels pagesos, no?
Sí, bueno, de fet, Sant Galderic, pobret, va morir intentant que sortissin plantes d'un tros de roc i, en canvi, Sant Isidre resava mentre els àngels li feien la feina. Molt madrileny.
Sí,
molt
madrileny. No t'escolten.
Bueno, millor, i si m'escoltes és igual, mira. Diu, el Cidro Torm, que és membre de la Consorcia de la Vall. Això de la Consorcia m'ha fet ballar el cap, perquè, de fet...
Consorcia?
Sí, la Vall estava sota la jurisdicció dels Arill, la família Arill, però hi havia una altra administració eclesiàstica, que era especial, que era el Consell de Preveres de les Parròquies, i es deia Consorci. Això va desaparèixer el 1840, en la desamortització de Mendizábal. Per tant, aquest senyor és un consorciat, eh? Diu, degut al nostre interès, ens ha dut a l'església de Santa Maria en primer lloc, que és la parròquia del municipi. Que
fa alguna observació de l'església o no?
Bueno, ara entrarem. De fet, l'església de Santa Maria és la parròquia actualment i el segle XVIII també és la parròquia. Les altres no, eh? I dic les altres, fixa que no dic l'altra. Ja veuràs per què.
Perquè n'hi ha més d'una. O sigui, n'hi ha més de dues.
N'hi ha més de dues. Bé, tornem a Santa Maria. Diu, la llum que entrava per les lluernes era insuficient i hem hagut d'encendre torxes per admirar les pintures. La Mare de Déu i els tres Reis Mags i les dues estrelles que els van guiar. Dues. Eh? curiós perquè en representacions de l'edat mitjana moltes vegades surten dues estrelles, i de fet aquí et porto la fotografia de les pintures i veus les dues estrelles, i en canvi després posteriorment acaba sent l'estel d'Orient, i també en els evangelis només parla d'una estrella, però en canvi l'edat mitjana molt sovint eren dues. Perquè aquí m'hi quedo jo.
O per què no el sabem? Sabem que n'hi havia dues i amb això ja en tenim prou.
Exacte.
On hem de tenir prou perquè no en sabem més?
Diu, les imatges són impressionants, però ens ha estat fàcil identificar el basilisc que hi ha a les mandorles al capdavall de les pintures, que aquest també l'he localitzat jo i te l'he posat aquí.
Sí.
Una mena de gos amb cua com de peix o de serp, o és una cosa estranya. Que aquest, curiosament, actualment també se l'identifica com a basilisc entremig de la simbologia. Diu, com que caldrà tornar-hi i el prevere Cidro Torn només ens acompanyarà avui, hem decidit visitar les altres dues esglésies del poble, començant per la de Sant Martí, a mig camí entre Santa Maria i Sant Climent. Si has estat a Taüll, que suposo que sí.
Sí, sí, però fa molt de temps,
Només hi ha una església fora.
I haurem de tornar.
Només hi ha una església fora i una altra al mig del poble.
Uh-huh.
I és que al mig de entremig de les dues hi ha la plaça de Sant Martí, que existia una església fins al segle XIX, una llau, la va tirar a terra. I al fer unes obres als anys 70 van trobar uns trossos. I, de fet, hi porta una fotografia mínima del poc que queda d'un absis.
O sigui que això és el que queda, no? Si anem, ara és el que trobarem.
Exactament.
Només trobarem això.
Ara ve Goita, què ens diu? Diu, les pintures també són estranyes, perquè el sant, que es veu com parteix amb dos trossos la capa, Sant Martí és aquell que va dalt de cavall, i amb la capa, amb l'espasa, la parteix pel mig i la comparteix amb un pobre. Doncs aquí diu que fa dos trossos i la dona dos captaires, un que li accepta i l'altre que li gira d'esquena. Diu, una altra vegada la dualitat com les estrelles del rei. Això també és poc típic, normalment és un captaire. Però en algun lloc, com a Borena, a la Vall d'Àneu, i aquí que es veu, perquè aquí les pintures
no existeixen... I aquí què passa, que tot va de dos en dos?
Tot va de dos en dos. De fet, les pintures aquestes, que no les busquin, que no existeixen.
No existeixen, no?
Podríem veure les de Borena, que és un retaule, un gravat de Borena, que es veu, però amb aquestes d'aquí a Taüll, no.
I també s'hem de dir també que el que hi ha a l'església...
El que hi ha tant de Santa Maria com a Sant Climent són reproduccions.
Exactament, perquè els originals on són els originals?
El Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Exactament.
Ja hi anirem aquí també, ja hi anirem.
Vinga.
Diu, abans d'entrar el prevere Torm ens ha explicat que les dues esglésies de Taüll i la d'Arill, que s'assemblen, van ser construïdes les tres alhora. Quan li hem preguntat el perquè en un lloc tan petit i llunyà i amb tan poca distància entre elles, ho ha justificat, però no m'ha convençut, dient que era la devoció del senyor d'Arill. Que és un dels misteris que volten ara. Per què tres esglésies construïdes
Arín
alhora?
Arín
la Vall. És a baix de tot.
Sí.
Entre avui i Taüll. Per què tres esglésies construïdes al mateix temps, tan similars, amb tan poca distància i per tan poca gent? Això no ho sabem. I diu, també ens ha estranyat i tampoc ens ha sabut donar raó que les tres esglésies estan encarades diferent envers el sol. Cosa molt poc comuna, i diu l'Arnau. Jo no ho he vist mai.
Escolta, aquí no guanyem per interrogants avui,
Bueno, de fet, actualment hi ha qui s'ho pregunta tot això i tampoc n'han...
No n'han tret l'entrellat encara.
No n'han tret l'entrellat.
Vaja.
Però clar, normalment quasi bé totes les esglésies estan encarades de tal manera que a les 12 del migdia entra el sol per darrere l'altar, o sigui, per la lluerna de l'absis. Pues bé, si t'hi fixes i fas memòria, Sant Climent, l'església està encarada a la vall i en canvi Santa Maria queda lateral amb el poble, justament està perpendicular.
La de Sant Climent sí que recordo com està encarada, però l'altra no me'n recordo. Però vaja, ja m'ho dius
igual,
tu.
Sí,
doncs,
sí,
en tot cas no coincideixen.
No coincideixen. Diu, entra a la Sant Climent i diu, està presidida pel Pantocràtor i els quatre evangelistes amb els apòstols al sota. Diu, però el que ens ha cridat més l'atenció ha estat el lateral dret de la lluita de David contra Goliat.
I aquí no hi ha dues estrelles, a la de Sant Climent?
No, hi ha els quatre evangelistes, això sí. Home, els Reis d'Orient surten a la de Santa Maria.
Clar.
Clar, aquí no hi ha estrella, en aquest cas.
Aquí no surten els Reis.
Aquí el que li crida l'atenció és el David i Goliat, que si has anat a Sant Climent de Taüll diràs, no hi és. I és veritat, no hi és. Aquesta és una de les pintures que està al Museu Nacional d'Art de Catalunya. I, de fet, és l'única representació que coneixem així en pintures antigues de la lluita de David contra Goliat, perquè normalment et posen el nen cantant el David cantant a Déu, però això, la lluita, i a més aquí, fixa't la pintura que es veu a dalt, estirat a terra, que ha rebut el roc, que aquesta taca blanca davant de la cara és el cop de roc, i llavors a baix sense casc i a punt de tallar-li el cap. Vull dir que no s'estan gaire de manies.
No.
Diu, no hi ha representacions a les esglésies de la lluita, i això és veritat. O sigui, és una cosa que passa desapercebuda. I torna a dir, jo no en conec cap. I aquí se'ns acaba el quadern d'avui.
Apa, aquí.
Diu, ja està, ara no és quan em diràs no, res, allò. Torna a haver-hi dubtes.
Ara anirem uns quants dies aquest estiu, perquè, esclar, els que estem a Barcelona o prop de Barcelona, doncs, anar a Taüll és una mica lluny, però per anar-hi uns quants dies i ho anirem, i ho anirem descobrint tot sobre el terreny.
Jo suggeriria que abans d'anar-hi es passi pel Museu Nacional d'Art, et facis la idea de com era tot el conjunt i llavors vagis a veure el lloc.
Sí, el que hi ha allà, aquelles...
És una reproducció molt ben feta, però no deixa de ser reproducció.
Sí, sí, no, l'autèntic no està en el lloc, sinó que està...
Bueno, de fet, si no estigués allà, potser s'haguessin tot als Estats Units com tantes altres coses.
Ostres, i doncs, mira, sort en tenim de tenir el MNAC. I sort tenim de que el Jean Grau cada setmana doncs ens porti un quadern diferent, que no sé si serà demanar-te molt que ens diguis on ens portaràs la setmana que ve.
Doncs pels entorns de Barcelona, però l'important la setmana que ve no està en el lloc concret, que són més d'un, sinó el tema. Perquè per aquelles èpoques hi havia els que estaven treballant tot el tema del paral·lel del meridià de París i estaven a Barcelona. I el Guillem Arnau hi va entrar en contacte amb ells.
Doncs se'ns està girant feina, Jean. Apa, fins la setmana que ve, que serà, ostres, serà l'endemà de la Revetlla.
Quants
cafès necessitaràs?
Empalmarem, vull dir, jo no ho sé.
No, home, però serà l'endemà, t'hauràs llevat tard, o estaràs més fresc que un arròs a aquestes hores.
Potser sí, potser sí.
Vinga, bona Revetlla, doncs, bona setmana, solstici d'estiu ja, eh?